La Fos d'Orí.
Arriba el moment màgic dels dimarts. Jo hi tinc devoció pel Roger i per la seva secció, per la Fos d'Orí. Bona nit, com estàs?
Bona nit, Pere, molt bé.
Avui a l'espai de la Fos d'Orí volem parlar d'una disciplina esportiva històrica que ha donat molts èxits al nostre país, això és veritat. Marxa atlètica.
Marxa atlètica ens ha donat molts èxits.
Però molts.
Des de fa ja
grans
uns quants
noms,
anys.
Enormes.
Grans noms. En repassarem algun, però abans teníem ganes de parlar-ne. A la Fosbury número 11 en parlem una miqueta d'un d'aquests noms, després hi entrem, però ens feia gràcia en aquesta secció avui del Club de la Mitjanit anar a la Real Històrica a veure això de la marxa atlètica.
Sí, doncs m'agradarà molt.
Estic encuriosidíssim.
És antinatural.
És antinatural, sí. Això és el que anava a dir. És un moviment que tu no faries, no practicaries com a esport o com a disciplina
física. Només quan vas pel carrer i veus que algú et segueix i té mala pinta...
Llavors acceleres una mica.
I vols fer veure que no corres, i vas movent el cul més ràpid...
Però convertir-se en un esport.
Em sembla, sí, és molt estrany.
És molt estrany. La idea o l'origen històric, hem de parlar de moltes coses, però, clar, trobem documentades certes caminades des de fa segles i segles. Caminades ràpides, aquest concepte que al final acabarà d'arribar amb una marxa atlètica, ens hem de situar a l'Anglaterra de finals de segle XVIII, principis de segle XIX.
Anglaterra havia de ser.
Havia
Són molt raros.
Són molt raros. Aproximadament entre 1770 i 1810, aquests 40 anys, apareix una època que jo qualificaria de les gestes de les caminades ràpides. Això seria la prèvia. No és marxa atlètica, no hi ha el reglament, no s'ha de tocar sempre amb una part del cos a terra, no hi ha aquest tipus de normativa al darrere, però sí que hi ha aquest tipus de gestes, proeses, bogeries, diguem-li com vulguem, de gent que en una època en què la juguesca ja és present, per la juguesca es llença a fer coses estranyes. Jo diria que el resum hauria de ser més o menys aquí.
Sí, això també els agrada molt, apostar.
Apostar. I a partir d'aquí, gent, això que diu, home, doncs jo, si vaig fins allà, trigo tant temps a fer-ho i no corro, sinó que hi vaig caminant ràpid, doncs això em mereix un premi. A partir d'aquesta idea una mica estrambòtica conversa qualsevol, en naixerà un esport al cap d'uns quants anys. 1773 tenim
1773.
Un senyor que es diu Foster Powell, que es planteja fer un recorregut, de fet el fa, entre Londres i York, són unes 400 milles anar i tornar, ho fa en 6 dies, uns 650 quilòmetres, una miqueta menys, que és una xifra assumible, per entendre'ns. Hem vist ara, a dia d'avui, en aquesta època que vivim,
hi ha
bogeries segurament encara més grans, però és el primer que fa una cosa similar, que ho fa a canvi, en aquella època, de 1.000 guinees, que serien uns 1.000 pounds de l'època, per tant, una xifra econòmica molt substancial, i que el destaquem perquè és el primer que té projecció social. És a dir, és allò que hi ha alguns mitjans, diguéssim, que comencen a parlar-ne al poble, diguéssim, els mitjans clàssics, que són les tertúlies de bar, doncs ja parlen d'aquest senyor, i, ostres, ha fet allò, ha anat a York, ha tornat a Londres, i això la gent, ei, aquí hi ha una mica de ganxo, aquest senyor li han donat diners, jo també ho provaré. I a partir d'aquesta idea, el capità Howe, que és un senyor del 1808, intenta fer una altra cosa similar, 570 quilòmetres, afegint-hi un repte posterior. Després d'aquests 6 dies de caminada, amb un sol dia, sense descansar, en faré 134 en menys de 24 hores. I ho acaba fent, també a canvi d'una recompensa econòmica. Hi havia qui buscava recompenses de béns materials. És una època que hi ha moltes proves d'aquestes. De totes elles, n'hi ha moltes que no són fiables. És a dir, els resultats que ens arriben a dia d'avui, llegits a dia d'avui, dius, ostres, quin mite, no? Quina màquina que era aquella persona. Segurament hi ha algun error de transcripció, algun error de càlcul, alguna petita mentida que per engrossir una història s'havia explicat en el seu moment. James Watson fa 37 quilòmetres en menys de 3 hores. Això és un ritme, diguem-ne, rapidet, que a dia d'avui... No es corre perquè la marxa atlètica et permet anar aquest ritme, per entendre'ns, sí, però clar, segurament... Segurament devia córrer. Més tenint en compte que era un traçat, es veu que força muntanyós, per tant, diguéssim que el descartaríem. El senyor Rickman, aquest senyor diu que va córrer una hora més de 16 quilòmetres per hora. Això seria, a dia d'avui, gairebé rècord del món o gairebé competir en totes les competicions de marxa atlètica i guanyar, pujar al podi sempre, per entendre'ns. Per tant, diguem-ne que de la història n'hem de recollir allò que segurament és més interessant. I de tota aquesta època hi ha un paio molt curiós, que és el senyor Robert Barclay. Robert Barclay també era capità, i el 1809, o l'hivern de 1808-1809, es planteja un repte que és, a veure si el sé explicar bé. Durant 1.000 hores seguides, cada hora completarà una milla. Una milla, 1.600, un quilòmetre 600, que és una xifra molt assumible en bona hora, tranquil·lament.
Sí, però clar,
ara,
mil hores
durant
seguides...
mil hores seguides, que són més de 41 dies seguits, cada hora caminant,
que dormia.
A dormir, a descansar, menjar, a recuperar-se... vaja, i a més, amb un traçat que ja sempre era diferent, per tant, anava descobrint llocs on segurament no havia passat mai, no sabia ben bé doncs, què es podria trobar, on podria descansar. Ho va aconseguir, i certament és una de les coses més estranyes dins de la prèvia esportiva, perquè no podem considerar un esport, doncs que s'han fet abans d'arribar a la marxa atlètica. Què va passar amb aquest senyor? Que quan va acabar, tota aquella gent que volia convertir allò en una espècie d'esport s'ha posat les mans al cap i va dir, això és una distracció, això és una distracció popular, això és un divertimento, però això un esport en cap cas pot ser, això aquest senyor és un boig. I això va aconseguir aturar aquella gent que ja en aquell moment començava a pensar que allò podria ser una competició. Van haver d'esperar 50 anys fins al 1866, quan apareix la primera competició de marxa amateur, ja amb aquest reglament com a idea de ja que sempre una part del cos havia de tocar el terra, i aquesta idea, doncs, evidentment, acaba doncs, comportant que un peu, doncs, per una qüestió pràctica, doncs, sigui el que sempre està al terra.
Sí, és
una
primera... ho provat. Sí. Segur que algú ho ha provat a negates, perquè, clar, fos morir...
La normativa t'ho podria permetre.
Per això t'ho dic, una part del cos toca terra.
Exacte. Després sí que s'ha anat equilibrant, i de fet hi ha una part de normativa que diu que la cama ha d'estar recta quan estàs en posició perpendicular amb el terra, que hi ha diverses parts de la normativa que s'han anat doncs, completant amb el llarg dels anys. A dia d'avui s'ha de fer tal com es fa, tal com s'entrena i tal com la veiem doncs, en els grans campionats, però sí que en aquella època doncs, es podien haver provat altres disciplines. I jo, el que ja detectem d'aquesta època és que els registres són molt més creïbles. És a dir, en aquesta primera competició, un senyor de Cambridge aconsegueix fer 11 quilòmetres en menys d'una hora, 59 minuts, 32 segons, però això ja és força més raonable dins d'un ritme doncs, ràpid, caminar força ràpid, però sense arribar a córrer. És una època que això comença a marxar d'Anglaterra d'una forma espectacular, és a dir, no se'n va, sinó que s'extrapola, per entendre's. No? Entre molts llocs del món, el que destaca més és Centreamèrica, especialment a Mèxic, que agafa molta volada la marxa atlètica, i hi ha moltes competicions que comencen a fer, i que a dia d'avui doncs, continua aquesta tradició de la marxa atlètica que veiem habitualment en algunes competicions, també ara més cap a Guatemala, etcètera, etcètera. Aquella època es comença a fer les primeres grans proves populars, també. Londres-Brighton és una prova que durarà anys i anys i anys en la marxa atlètica i és una de les proves més clàssiques d'aquesta disciplina. I comença a treure el cap en les grans competicions atlètiques. Aquella època ja hi ha doncs, l'atletisme, doncs, es comença a consolidar com un esport molt important. I amb l'aparició dels Jocs Olímpics, ja estem entrant doncs, aquí al segle XX, la marxa atlètica intenta fer-se un petit lloc i ho aconsegueix el 1904 d'una forma molt curiosa. De fet, és una raresa històrica, podríem dir.
París, és?
Sí, i a més, ho fa no com a prova. És a dir, dins del decatló hi ha una part, una de les 10 proves del decatló, que són 800 metres de marxa. Això no torna a succeir al llarg de la història mai més. És una cosa raríssima, però que en aquell cas doncs, és una manera d'entrar, exacte, de posar el peu, mai millor dit, en aquest programa. I això sí que acaba considerant doncs, que la gent li queda curta. Veu que allò és molt especialitzat, que la persona doncs, que guanyava, en aquell cas un irlandès que va guanyar la prova, doncs, acaba dient, però això és molt raro, he de guanyar aquesta prova quan estic doncs, saltant, quan estic corrent ràpid. Va sonar estrany i llavors van intentar doncs, posar-la en solitari. En 1906, hi ha aquells jocs intercalats que són d'Atenes i que no acaben de ser mai reconeguts oficialment, es van fer. Per tant, tenim dades i tenim un registre històric. Allà sí que tenim el cas de dos proves, 1.500 metres i 3.000 metres, els dos de marxa, amb molta polèmica perquè els dos van ser desqualificats, perquè no acaben d'entendre el reglament, segurament doncs, en algun moment doncs, van o córrer o van fer algun pas fallit per entendre'ns. I llavors, a partir d'aquí és quan comença a sorgir la normativa aquesta d'amonestacions, de que s'hauria de vigilar, perquè si no doncs, es poden provocar doncs, aquest tipus de dinàmiques en què els guanyadors són desqualificats un cop ja han travessat la meta i això no es podia tornar a repetir. I el 1908 ja entra dins del programa atlètic amb proves ja de 3 quilòmetres i mig o 10 milles, que són uns 15-16 quilòmetres. A partir d'aquí, les dones apareixen el 1923 per primera vegada, s'han d'esperar fins als Jocs Olímpics de Barcelona 92 per poder aparèixer i deixen destacar-te el nom del català doncs, que volíem, com a pioner, doncs, destacar-ho, que és el Jordi Llopart, pretenc, 26 anys, 1978, 2 de setembre, aconsegueix la medalla d'or als 50 quilòmetres del Campionat d'Europa a Praga, un registre que baixa de les 4 hores i, per tant, a partir d'aquí és quan ja apareix aquest llançament de la marxa atlètica. El 80 aconsegueix la medalla olímpica, el primer aconseguir una medalla en atletisme i ho fa doncs, amb una posició de plata i a partir d'aquí doncs, van apareixent la Mari Cruz Díaz en categoria femenina o molts altres tant en categoria masculina com femenina.
Però fixa-t'hi, Foster Powell, el Capità Hope, Capità Berkeley...
Quins mites, eh?
Estic segur que aquests són mites encara al seu país i el Jordi ho està passant fatal aquí.
Sí, sí, sí. I és una pena.
És el país que tenim.
Sí, sí, senyor.
Que maltractem els nostres mites. Espero que li vagi molt bé perquè s'ho mereix.
Oh, i tant.
Roger, moltíssimes gràcies. Una vegada més, una lliçó espectacular.